Sia... No, però... Vaja, si és... Per dir-ho així, el Barça l'any passat jo crec que li va tocar un calendari bastant o raonablement assequible.
Bueno,
tiraríeu per aquí o preferiríeu...
Jo crec que al Barça li va tocar un calendari assequible en els creuaments. No oblidem que li va tocar al Bayern de Múnich.
Sí, és veritat.
Dic que...
Aquella setmana fantàstica quan
ningú,
de
quan ningú confiava... Sí, sí.
Jo crec que...
Algun de gros t'ha de tocar.
Amb el temps, sí, amb el temps he arribat a la conclusió que, i crec que fins i tot li he sentit dir algun futbolista, que la victòria contra el Bayern va ser una clau de la temporada.
Totalment, perquè sí.
El Barça va començar guanyant partits de Lliga, però tots dèiem, ara vindrà la setmana del Madrid i del Bayern i a veure què.
Jo, amb tot el garbuix aquest que hi ha, miraria d'evitar. D'entrada, del primer bombo, el Liverpool i el PSG, crec que són els...
És que fa xoca, el primer bombo.
Clar, però o
tenen
no,
de tocadors d'aquí,
Evitar-los o no, perquè no és una eliminatòria i, la veritat, jugar contra dos dels millors equips d'Europa ara mateix, a mi també em ve una mica de gust. Ja sé que preferiu el Pafos, però...
No, però el Pafos no està el primer bombo.
No, ja...
Aquí jo crec que les claus sempre estan en el bombo 2 i el bombo 3, és a dir, que si et toquen un equip... dos equips forts del bombo 1 i en el bombo 2 et toca l'Arsenal.
Ah, clar, se't pot complicar.
Aquí la vida ja s'ha complicat.
I també va tocar el Bayern l'any passat, per exemple, però va tocar a casa. És a dir, que el fort et toqui a casa també és interessant.
Sí, no, i després vas anar a jugar. Dortmund també em sembla que era...
Sí, Dortmund era fort.
El Dortmund has dit que és el bombo.
Sí, és el bombo.
Clar, és que a mi el Dortmund no em fa cap aroma de bombo 1 comparat amb altres equips que són el 2 i, clar, si et toca el
Dortmund a fora... I hi ha una cosa que m'agradaria passar una factureta.
A mi?
No, tu no, per favor.
No.
A l'Eintracht de Frankfurt.
Ah, t'agradaria l'Eintracht,
M'agradaria...
I el vols fora el vols a casa, o fora Montjuïc?
Exacte. El vols a casa? Home,
jo el voldria fora.
Tu vols vestir el camp de l'Eintracht de Blaugrana.
Que l'Eintracht...
Jo a l'Eintracht ja han ganes de volver a veure.
Inter i Eintracht,
Que l'Eintracht hagués de venir al Johan Cruyff, jo crec que seria el karma, perquè encara que volguessin... No
anirien podien... caminant des d'aquí per Catalunya Ràdio i que vagin passant. Però jo, a l'Eintracht, és un equip que últimament... Que mira, que és allò de ganes de volver a veros.
Però llavors, per aquesta regla de 3, també podríem dir una mica el Liverpool, allà en Philip, i ens oblidem i esborrem els sons del cap.
No. Bueno, Liverpool, però el Liverpool és un gran.
Sí. Bé, en fi, aquestes interrupcions que percebeu en l'antena, és que ha aparegut com una visió Laia Tudel que fa més o menys dos mesos.
Que estava a vacances.
No, però que
ha vingut a recollir el Garriga, que marxen a sopar a tu.
Ah, molt bé, perfecte.
Fantàstic.
Adéu.
Adéu, Laia. Adéu per la ràdio, no pateixis.
Això encara ho fa més bonic, perquè dius, no és que hagi vingut a saludar-nos.
No.
Dilluns,
ja estic aquí.
Estic en plena forma per dilluns. No, ha vingut a sopar amb el Garriga. Doncs au, que vagi de gust. Roger, gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Bon viatge cap a...
Vinga, fins demà.
3 minuts de retard que patrocinen el Pafos i l'Almati. Sergi Molero, bona tarda.
Bona tarda, rebeu visites. Això és un estudi obert, sí. La gent va passant.
Sí, no.
A més, com pots comprovar, ens distraiem amb les visites.
No, sí, això també. No ha volgut ni entrar. Li ha fet por que li preguntéssim.
Som una mica com els micos del zoo que tenen el vidre i ens tiren coses.
Aquesta també és la màgia d'aquest estudi de Catalunya Ràdio, perquè a més pot passar gent i saludar. I nosaltres, al Catalunya Nit, per exemple, tenim públic que públic fidel, que ve a veure el programa.
És que mola. Sí,
perquè diuen, escolta, jo ja que vull sentir una mica la ràdio, es porten la ràdio aquí i veuen el programa.
Aquest estudi és el millor estudi del món mundial de les ràdios que es fan i es desfan. A 9:15, d'aquí a 26 minuts, Catalunya Vespre amb el Sergi Molero i amb quines notícies?
Doncs us explicarem primer de tot que dos alumnes de 8 i 10 anys han mort aquesta tarda en un tiroteig en una escola catòlica a Minneapolis, als Estats Units. L'agressor és un noi d'uns 20 anys que s'ha suïcidat després de l'atac. La policia diu que l'atacant no tenia antecedents i no se sap si hi havia algun vincle que el lligués amb aquest centre educatiu. D'altra banda, la notícia del dia avui és econòmica. S'ha disparat el nombre d'hipoteques contractades el primer semestre a Catalunya. De fet, no se'n contractaven tantes aquí com ara, en els últims 15 anys. El juny van ser més de 7.000, un 32%. 1% més que el mateix mes de fa un any. Què afavoreix això? Doncs els baixos tipus d'interès i també la crisi del mercat de lloguer, perquè no se'n troben de pisos de lloguer a un preu assequible, per tant, hi ha gent que davant d'aquesta situació aposta per comprar. També us explicarem què diuen els experts sobre la possibilitat d'una nova bombolla immobiliària. A més, també avançarem que els Mossos d'Esquadra estan utilitzant una nova tècnica per vigilar algunes carreteres de la Costa Brava, que és, bàsicament, està absolutament d'incògnit en la seva presència en aquestes vies. Ho fan amb una unitat que no va uniformada i que, a més, el vehicle tampoc es pot identificar com dels Mossos d'Esquadra. És l'anomenada operació Espiell i els nostres companys de Girona ens diran per on estan actuant. I, d'altra banda, també ens farem ressò d'una última crisi, no la darrera, però sí l'última que hem conegut, generada per Donald Trump, tot apunta, perquè Dinamarca, com convocat l'encarregat de negocis de l'ambaixada dels Estats Units al país perquè diu que s'han infiltrat ciutadans dels Estats Units propers a Donald Trump que estan intentant afavorir el moviment independentista de Groenlàndia. Sabem que Trump ambiciona tenir el control d'aquesta illa perquè ho ha dit en repetides ocasions i el govern de Dinamarca ha dit que aquesta és una intromissió absolutament inacceptable.
Caram.
No tens... Tu no tens intenció d'infiltrar-te enlloc, de moment.
Tinc massa feina.
Massa feina
i massa coses. Al cap Molero només em faltaria infiltrar-me. És que quan has dit Groenlàndia m'ha vingut al cap, no té res a veure, el Bodo Glimt i ja... He perdut el...
Has pensat en això perquè no estaves veient, els nostres espectadors han pogut veure a través d'Esport 3 unes boniques imatges de Groenlàndia, sí, molt refrescants.
És bonic, Groenlàndia. Dos quarts de nou, d'aquí a 23 minuts, al Catalunya Vespre, amb el Sergi Molero. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé a vosaltres.
Pop-up Vespre. Amb Sònia Gelmà.
Ja sabeu que en aquest tot costa estem molt pendents del partit entre el Karabakh i el Ferencváros. Empat a dos, ara mateix passaria el Karabakh i estaria entre els possibles rivals del Barça per aquest sorteig de la fase lligada demà. Recordeu, demà el sorteig comença a les 6 de la tarda i el tot costa el començarem des d'aquella hora. Al marge d'això, Djokovic i ara ja sí encarrila la seva victòria al US Open. Ha guanyat el segon i el tercer set per 6 a 3. El quart domina per 4 a 1, havia perdut el primer per 7 a 6 davant Esbaida, fa tota la sensació que passarà ronda al serbi després.
Bueno, truquem al Corretja i el tindrà pentinat això.
Ara de seguida parlem amb l'Àlex Corretja i ara estàvem impactats amb el Santi Jiménez, miràvem les imatges de la gespa de Vallecas.
Per dir-li d'alguna
manera. Demà a les 7 de la tarda hi ha un partit de Conference contra el Neman. És a dir, que aquesta gespa encara quedarà més perjudicada del que ja ho està ara. I diumenge, recordem, hi va el Barça, ja veurem en quines condicions, diumenge a les 9 del vespre.
Camp de patates.
Saps què em fa pensar en això? Que em sembla molt bé que la Lliga et faci passar tota mena de filtres per jugar en un altre camp, que si els torns, que si el bar. En aquest camp, tal com està...
És impressionant.
El que veig... És una vergonya que si jugui un partit...
El del llevant ja, no, ja està bastant...
Ja ajustejava
molt.
Et diran que... No sé si és que han tingut fongs, però en tot cas et diran que fa molta calor, que no poden...
Que em sembla molt bé, però que aquí no s'hi pot jugar un partit de futbol internacional, que busquin una altra...
A Vallecas et diran, por lo menos nosotros tenemos estadio.
Sí, no.
Però és molt perillós, caram.
No estem en obres, és veritat que...
Hi ha una part d'inseguretat.
Estaríem aquí en un debat bizantí, ja no només sobre la salut dels futbolistes, sinó que hi ha gent que paga per veure aquest partit. Els que van al camp i els que miren per la tele. A mi això em sembla una...
No, està molt malament.
En fi, ja ens sentirem a parlar.
Sí, al marge d'això, simplement recordar-vos que hem obert el tot costa explicant-vos que el Barça, segons fons del Barça, insistim, diuen que si Fermín acaba acceptant o acaba volent el Chelsea, no acceptaran 50 milions d'euros i que hem trucat al Guillem Balaguer perquè ens expliqui aquesta bonança dels clubs anglesos que poden venir a la Lliga Espanyola i endur-se el que volen i diu que aquests 60 que el Barça demanaria, que se n'oblidin, que el Chelsea també diu que més de 50 no paga, per tant, estarem allà. Això us ho hem explicat en aquesta primera hora, ho podem recuperar. Perquè la conversa...
Sí, molt llarga no pot ser.
La intervenció de Guillem Balaguer és interessant, la podeu recuperar, com sempre, a la via web de Catalunya Ràdio.
Vinga, més marcat. En aquest cas de l'Espanyol, Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Jordi?
Bona tarda. Avui tocava presentació de Riedel i Coleosho, que eren els dos últims fitxatges, però és que avui l'Espanyol ja ha anunciat el d'un dels migcentres, el de Piquel, o Piquel, sí. No sé com...
Charles Piquel.
Charles Piquel.
Piquel.
Sí,
i no ara sí que t'entrava.
No, ja l'havia pensada també. Bé, ja sabeu.
Sou molt de la broma.
Okay, ja. I no serà l'últim, Costa, no serà l'últim. L'Espanyol ha llançat la casa per la finestra aquest estiu d'una forma considerable. A veure, començo pel més recent. Charles Piquel, ja ha passat revisió mèdica, és aquest pivot múscul al mig del camp, 28 anys, arriba de la Cremonese, és d'origen suís, tot i que nacionalitzat congoleny, va jugar molts anys a Suïssa i des de fa ja uns anys doncs, ha jugat fins ara a la Cremonese de la sèrie italiana, signa per una temporada més una altra opcional, no hi ha traspàs pel mig, acabava contracte, tot just hi ha un parell de variables que s'han de tenir en compte, són 150.000 euros que guanyarà el primer any si l'equip es manté a primera i després el segon any doncs, tres quarts del mateix. Vaja, és un jugador que feia temps que se'l mirava, que interessava i ara doncs per fi arriba a l'Espanyol. Això és una. L'altra, demà s'anunciarà Urco de la Reial, que com sabeu ja va estar a l'Espanyol a la segona part de la temporada, arribarà en aquest cas traspassat al voltant d'uns 4 milions. Ja veurem quin tant per cent dels drets es queda a la Reial, però Urco també formarà part de la plantilla de l'Espanyol la temporada vinent, i amb aquests dos, i els dos que s'han presentat avui, plantilla tancada. Això d'Urco encara no és oficial, però avui li han demanat a Garagarza quines opcions hi havia, i el podem sentir com es referia primer a Urco i després al tancament de plantilla.
Es más sí que no. El objetivo es que para Osasuna esté la plantilla cerrada en incorporaciones. Y eso es muy importante para nosotros y en eso estamos. A partir de ahí hay movimientos de que podemos tener noticias en breve, sí, pero no te puedo decir mucho más.
Això, d'una banda, plantilla de 25 jugadors, posicions més que doblades, una plantilla extensíssima, la que tindrà Manolo González al seu servei. Manolo, per tant, tindrà o haurà de fer, això és el que espera l'afició i això és el que espera també Garagarza, el sentirem, un salt de qualitat que vagi més enllà de salvar-se, evidentment, a l'última jornada de Lliga.
L'objectiu del club, primer, és dar-li estabilitat. Llevamos un año donde nos hemos mantenido en el último suspiro, por decir de una manera, y a eso hay que darle estabilidad. Y la estabilidad pasa por ser ese equipo que logre tener ese punto de madurez para que ese riesgo que tuvimos el año pasado, que fue un riesgo alto, que todos lo vivimos, lo padecimos, mejoremos.
I recordar aquests dos que s'han presentat avui, Luca Coleosho, que ja va estar a l'Espanyol fins fa un parell d'anys, extrem de 21 anys que arriba cedit del Barley. Aquí ha tingut molt a veure l'Empeix, eh? S'ha explicat que ha estat decisiu en l'arribada de Coleosho. I Clemens Riedel, aquest central alemany de 22 anys, provinent del Darmstadt, de la segona divisió alemanya, que s'ha definit com un central, l'han definit, vaja, com un central fiable, molta personalitat i presència física i una gran mentalitat. Serà el cinquè central de la plantilla. Bé, el cinquè no per ordre jeràrquic, per entendre'ns, perquè en principi ve per ser titular, veurem qui acaba sent titular, però vaja, és un central que haurà de ser important al llarg de la temporada.
Molt bé, doncs així queda el mercat de l'Espanyol. Per Urco has dit 4 milions que ofereix l'Espanyol?
Això, sí.
No és una xifra exorbitada, però tenint en compte que l'Espanyol va començar el mercat sense invertir un euro, de fet l'estiu anterior hi havia estat així, entre els 6 de Roberto i els 4 de Urco, déu-n'hi-do la inversió d'aquest estiu, eh?
Sí, són 6-4 i els dos de, ja t'ho diré, del central, de Riedel, em sembla que s'han gastat al voltant d'uns 12-13 milions d'euros al final aquest estiu.
La meitat del que van ingressar per Joan Garcia.
Però escolta'm, és que...
Això ho paga el Barça, eh?
Sí, és que són 14 incorporacions, eh?
Sí, però que recordo que al principi l'Espanyol va començar a presentar jugadors com si ho haguessin de prohibir, 6-7, i tots eren a cost zero, i al final, evidentment, l'Espanyol ha invertit, i jo crec que fa bé, evidentment, si les possibilitats del club ho permeten, perquè, com deia Garagarza, l'objectiu és no patir com ha passat els últims anys. Sergi, gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Ara mateix qui pateix més és el Girona, que ha començat de pena la temporada i que està fent obres a correcuita la plantilla. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui heu presentat Àlex Moreno, que ja havia debutat al Madrigal, però els focus d'interès són Krejci i Ángel Herrera, etcètera, etcètera.
Sí, i Miovski, i perquè s'està negociant la seva sortida. En principi s'està negociant que puguin anar traspassat al Glasgow Rangers, i com has explicat, doncs, pendents de l'oficialització de Krejci, el seu fitxatge pel Wolverhampton és a punt de fer-se oficial. Si no es fa oficial avui, es faria demà, amb aquests 30 milions d'euros que li rebran al Girona, amb una sessió en compra obligatòria, 7 de fixes ara mateix, i els altres 23, doncs, els cobrarien també aquesta mateixa temporada immediatament, és a dir, que és una cosa molt i molt senzilla que el Girona cobri aquests 23 milions d'euros. I Ángel Herrera, que ha demanat ja sortir, s'està negociant el seu traspàs a la Real Ciutat. L'equip basc va fer una primera oferta que no li va semblar bé al Girona, amb diners i el traspàs de Sadiq. Sadiq continua volent anar al València, veurem com acaba, i ara hi ha aquesta negociació d'estil i arronsa entre el Girona, que demana més per Ángel Herrera, i la Real Ciutat, que evidentment vol comprar per menys diners.
Per tant, i tot plegat... si no convence Sadiq perquè vingui al Girona, l'operació no es farà o la tancaran d'una altra manera?
L'haurien de tancar d'una altra manera, perquè tothom té clar que l'etapa de Ángel Herrera s'ha acabat aquí al Girona. I si no s'ha acabat, si no l'acaben traspassant, doncs veurem com l'afronta Ángel Herrera. El que també sembla que cada vegada és més a prop és aquest davanter ucraïnès, Banat, que definitivament es diu Banat, no sé per què em vau fer dia abans d'ahir Barat. I que precisament el seu equip del Dinamo de Kiev ja no l'ha inclòs a la llista de convocats del partit que ha de jugar contra el Maccabi a l'Europa League. Per tant, així estan les coses. I avui, com deia, doncs, Àlex Moreno, aquest jugador que va debutar ja diumenge passat al camp del Villarreal, que es va trobar amb tot aquest fregau de jugadors que volen marxar, i avui s'ha posat al costat de Mitchell. Ha dit que els que vulguin quedar-se aquí a Girona, que s'hi quedin, i els que vulguin marxar, que marxin.
Com va dir també el míster, els que siguem aquí hem de tirar això endavant, els que no, pues, donin un pas al costat, però bueno, que els que siguem aquí ho donem tot i segur que els resultats vindran. Ara mateix pues, no estan sortint aquests dos per dir les coses, hem començat ara, vulguis o no, doncs estem creant l'equip i espero que quan abans possible sigui, doncs estem tots remant a la mateixa direcció.
Àlex Moreno, compromès amb el club i amb el seu entrenador, només faltaria si després d'acabar d'arribar no estigués en sintonia amb el que...
T'imagines que Àlex Moreno digués no, si jo no estic d'acord amb Mitchell.
No, Mitchell no...
Estic esperant ofertes. Sí,
sí. Exacte. Hi va coincidir el Rayo Vallecano i, per tant, ja saben el que poden donar un de l'altre.
Bé, doncs continuarem pendents en aquest cas, sí, molt del Girona, del que passi d'aquí a dilluns, perquè de l'encert i de com evolucionin totes aquestes operacions segurament han de prendre.
Sí, però dissabte hi ha partit, contra el Sevilla, que també estan contents allà a Sevilla.
Sí, més o menys com vosaltres, sí.
Sí, exacte.
Efectivament.
Exacte.
Bé, estaria bé, abans que tanqui el mercat, guanyar aquest partit, si pogués ser. Solà, parlem demà, gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
I gràcies també al Santi Jiménez i a la Mireia Ruiz, feministes de Guàrdia, avui aquí al...
Una feminista.
Bona tarda.
Hi ha una feminista esperançada i jo sóc un feminista pessimista.
Ja.
Sempre són els dos rols.
Perquè sóc un senyor gran i tal.
Sí.
I tot, hòstia generacional, Mireia.
Dins d'un corrent ideològic ja
ens hem encindit.
La vida. Podeu anar-vos-en en pau i escindir-vos al carrer. Aquí, de seguida, hem de parlar de Vuelta i de tenis. Ara venim.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vagi on vagi, no em desconnecto mai de Catalunya Ràdio, amb l'aplicació mòbil que també es pot escoltar des del cotxe.
Aquest estiu, en els teus desplaçaments per carretera, que soni l'app de Catalunya Ràdio.
Podràs sentir els teus podcasts preferits, els directes de les nostres emissores, recuperar programes emesos, tot des de la consola del teu vehicle.
Tant se val on siguis, escolta'l aquí i a l'estranger.
Aquest estiu, l'app de Catalunya Ràdio circula amb tu.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui dimecres,
It's showtime, folks.
La vida és un musical. Amb Marta Romagosa i Ignasi Abad.
Un programa per saber en quin escenari voldrien viure els nostres convidats si la vida fos un musical.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Lídia, com va per Washington? Jo ja tinc ganes de començar la tarda. Per cert, et pots escoltar la nova sintonia del programa, per què et sembla?
Ai, Garriga, que ja et trobo a faltar. Aquesta sintonia, fantàstica.
Ei, Eloi, el dia 1 a les 4 ens hi posem, eh? Em pots dir a veure com ho veus, això?
Collonut, collonut, sona molt bé.
Albert, tu què hi entens de música? T'agrada la cinto de la tarda?
Cuidado amb aquesta sintonia, que despertareu els que estan fent la siesta.
Nina, que diu l'Albert Pla que és massa animada. A tu què et sembla?
Té ritme, és fresca, i a més per qui la vulgui cantar, és fàcil d'aprendre.
Ah, és brutal! M'encanta!
Garriga, no saps lo il·lusionada que estic de poder fer ràdio amb tu, el tio més sexy de Catalunya Ràdio.
Comencem una nova tarda de Catalunya Ràdio, amb nova sintonia, noves veus i moltes ganes.
Garriga, quan dius que comencem?
Aquest dilluns 1 de setembre comença la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball. L'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
Sents això? Són els nostres 26.000 propietaris rebent l'avís que avui han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt fàcil. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
La pregunta del milió. Tu què faries amb 2 milions?
O sigui, la pregunta dels 2 milions.
Eh?
Has dit la pregunta del milió.
I què?
Que són 2 milions.
Per què m'ho fas, això?
És una altra pregunta?
11 de setembre. Sorteig de la grossa de la Diada. Amb 2 milions d'euros de premi.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
No lo veig!
Tot costa.
8 minuts i 8:45, moment per anar a Figueres, on avui s'ha disputat la crono per equips. Isaac, de la Vuelta, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I ens avisaves ahir que no tindria gran història perquè era un quilometratge reduït. Gairebé diria que ha estat més interès extraesportiu que no pas ciclista, finalment.
Sí, d'entrada al matí plovia molt a Figueres i això hi afegia doncs, certa complexitat a aquesta crono. Al final a la tarda ha fet sol, per tant carretera seca, no hi ha hagut afectacions. Com deies, poques diferències a la general, ha guanyat l'equip UAE, l'equip d'Ayuso i d'Almeida i de Marc Soler. Li han tret 8 segons al Bisma, l'equip de Vingegaard, però la general, com que l'FDG, l'equip de Godú, no ha estat bé, doncs hi ha canvis, i Vingegaard torna a ser el mallot vermell, torna a ser el líder, ara amb 8 segons respecte de 3 corredors del mateix equip, Ayuso, Almeida i Marc Soler, i a continuació ja ve Julio Ciccone, un altre dels candidats a lluitar, si més no, per les posicions de podi. Com deies, sobretot afectacions en l'àmbit extraesportiu, perquè en un punt d'aquesta contrarrellotge un grup d'activistes ha tallat la carretera per protestar contra el genocidi d'Israel, justament en el pas de l'equip Israel Premier Tech. Això ha fet que poguessin passar 4 corredors de l'equip Israel, la resta quedessin tallats. Hi ha hagut incidència ara mateix. De fet, hi ha un detingut que està a la comissaria de Figueres, però vaja, la qüestió estrictament esportiva no ha patit cap caiguda, cap corredor de l'equip Israel, però sí que s'han fet notar aquests activistes.
Molt bé, doncs, molt bé o no, perquè no, la cursa com a tal ha quedat d'alguna manera condicionada. Això pel que fa avui. Demà la volta continua a Catalunya, però arriba a Andorra, una etapa que has comentat amb el Purito Rodríguez, eh?
Sí, demà no et diré etapa reina, però sí que és la primera gran etapa important, amb sortida d'Olot, final a Pal, a Andorra, es pujarà la Collada a Tosa, es pujarà la Comella ja a Andorra i finalment l'ascensió final a Pal. Saps que a Andorra hi ha molts professionals, més de 150 vivint-hi, però qui va obrir aquesta via, qui va obrir aquest camí és el Purito, que coneix perfectament l'etapa de demà i ens ha explicat com serà.
Joaquim, què tal, com estàs?
Molt bé, super.
Bé, arriba a la muntanya i arriba bastant d'hora. Encara no una setmana de cursa. És molt d'hora, això, per començar a veure coses importants.
Bueno, hem vist quatre coses ja també, a les etapes d'Itàlia, un parell de finals que ja s'ha vist els favorits, que qui està bé i qui no està bé, no?, de cara a la Vuelta, però sí que és veritat que és el primer final anal dur de la Vuelta, no? El Coll de Pal no és que sigui un port molt, molt dur, però l'etapa sencera d'Andorra serà molt complicada pels corredors.
Una etapa que coneixes bé, tot el que és Andorra coneixes molt bé, com ens la pots definir?
Bueno, no és un final que jo crec que es veixi un trencament de grup, que arribin els corredors d'amunt en un, però bueno, amb el temps que donen aigua i un final tan ràpid com és el de Pal, jo crec que se la jugaran entre tres o quatre corredors i sí que es veurà algun dels líders patir.
Abans, parant l'orella per aquí amb alguns companys, he sentit que apostaves per Ciccone com a guanyador d'aquesta etapa d'Andorra.
Sí, perquè és un final, és un corredor més ràpid, l'altre ja li va guanyar el Vingegaard, però perquè jo crec que es va precipitar, però jo crec que el Giulio Ciccone és el corredor més ràpid dintre dels escaladors i el que millor arriba a tots, no? Poder no estar a l'alçada de Vingegaard, però és un corredor que arriba a aquesta Vuelta en molt bona forma.
De cara a la general no hi ha discussió, eh? Tothom mira a Vingegaard.
Sí, ha passat alguna cosa molt raro perquè falli, no? Se'l va veure també l'última setmana a Tour de França, que estava molt i molt fort, i ha arribat a aquesta Vuelta el tio molt concentrat i amb ganes d'una mica demostrar, no? Perquè al final sí que porta des de la Vuelta que va guanyar 7 Qs, que ahir va fer tercer o segon, i els dos tours seguits de Pogacar, ja ho necessita, no? Ara està en una gran Volta i intenta guanyar-la.
I a l'última, la Volta arriba a Andorra, no seguiràs l'etapa de demà des de casa al sofà, m'imagino, on seràs?
Estaré sentat, però bueno, no des de casa, no? La farem televisió, Televisió Espanyola, i una mica explicant aquestes anècdotes que puc veure, no?, a l'etapa.
Molt bé, moltes gràcies.
Perfecte, vosaltres, merci.
Doncs aquesta és la mirada del Purito Rodríguez. Isaac, demà des d'Andorra, aparentment bastant més interessant que l'etapa d'avui, eh?
Sí, sí, els finals en ports de muntanya doncs sempre són complicats. Recordem que demà a Andorra, demà passat a Cerler, en l'última etapa que transcorrerà per carreteres catalanes, sortida d'Andorra a la Vella, transcorrerà per les comarques de muntanya de Lleida i ja entrarà a l'Aragó per acabar a Cerler.
Doncs demà més. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Tres minuts i dos quarts de nou, tres minuts i el Catalunya Vespre. Abans la Sònia remata el tot costa.
Ja li preguntarem demà a Corretja què li està semblant aquest Open dels Estats Units de tenis. Djokovic ha guanyat el seu partit en 4 sets finalment, després d'haver perdut el primer per 7-6. Ha guanyat els 3 següents per 6-3, 6-3 i 6-1. I, per tant, Djokovic, que jugava davant Zvaida, passa ronda en aquest Open dels Estats Units. I estem pendents dels últims minuts del partit entre el Karabakh i el Ferencváros, perquè ho havíem donat molt per fet quan el Karabakh guanyava 2-1. El Ferencváros, de moment, ha capgirat el marcador, 2-3, i ara és a un gol d'empatar l'eliminatòria. Per tant, ja veurem si demà el bombo del sorteig de la fase Lliga de la Champions hi és o no l'equip del Kazakhstan, que ja sabem que fa molta il·lusió, especialment als desplaçats, els components de la TDT que han de viatjar.
Al costat de l'Almaty, del Pafos, un Bobo 4 per la història.
Apassionant, com sempre. Aquests són els moments que tenen aquesta Champions. Costa que no saps apreciar,
no,
perquè
la veritat és que
ets un sibarita de la Superliga i no acceptes aquestes històries maques.
Fins i tot porten... un integrista, m'atreviria a dir.
Que ens porta aquesta Champions. Per cert, recordem que demà a les 6 de la tarda comença aquest sorteig a Mònaco de la fase Lliga de la Champions i que el tot costa aquí des de les 6 de la tarda amb el Ricard Torquemada, amb el Bernat Soler, amb la Mireia Vera, amb el Francesc Garriga, que demà el cridem que ens acompanyi a partir d'aquesta temporada, que ja serà perquè, la seva franja.
Perquè es
i per tant,
acostumant a l'horari.
Que comenci a acostumar-se a l'horari.
Els que diria
que no tingui ressaca del sopar que té ara.
Ah, no, clar, clar, igual no. Igual arriba perjudicat.
I avui us hem explicat que, segons fons del Barça, una oferta de 50 milions d'euros per Fermín no l'acceptarien. Recordem que Fermín està plantejant-se acceptar l'oferta al Chelsea, després caldrà que els clubs es posin d'acord. I el Chelsea, segons ens ha explicat el Guillem Balaguer, l'hem trucat, una trucada interessant que podeu recuperar a la via web de Catalunya Ràdio, ens explicava que el que ell li costava és que li quadriplicaven el sou a Fermín, que, per tant, l'oferta econòmicament és important perquè Fermín digui que sí, més enllà que tingui o no els seus motius esportius per deixar el Barça, però és que, a més, ens deia que una cosa és que el Chelsea el vulgui i una altra que estigui disposat a pagar aquests 60 milions d'euros que en principi demanaria el Barça, perquè el Chelsea és cert que ha fet una despesa important aquest estiu, però no de tant, en cap moment de tant quantitat tan alta.
Molt bé, doncs demà en principi s'exhaureixen les 48 hores de Fermín, sorteig de Champions, vaja, jo no em perdria el programa especial de demà. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al piano, el Lautaro Quinteros i la Glòria Vallejos al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Ens retrobem demà a les 6. Hansi, creus que Fermín es quedarà? Dreaming is allowed.